Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per gaudir d'un dia suau de tardor. La temperatura serà més fresca pel matí i suau durant el migdia, amb força presència del sol.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
S'ha estrenat la pel·lícula First Man, que dirigeix Damien Chazelle, el realitzador de Whiplash i de La La Land. La protagonitza en Ryan Gosling. La història ja ens la sabem, ja que gira al voltant de les peripècies de Neil Armstrong i la NASA per arribar a la Lluna en nom del progrés i, sobretot, de la victòria per la cursa espacial, que mantenien els russos i els americans. No cal que parlem de la pel·lícula, ni de la Guerra Freda i de l'arribada de l'home a la Lluna, però sí que em vull aturar en un moment de la cinta concret, quan, després de diversos fracassos de la NASA i alguns astronautes i científics morts en diferents experiments, la societat americana es manifesta en contra del dispendi milionari que suposen aquest tipus de programes. Per què el govern gasta milers de milions mentre puja el preu de l'habitatge? Per què l'home blanc se'n va a la Lluna mentre el negre, en ple conflicte racial, no pot pagar medicaments, criden? Per què la NASA, en definitiva, s'entesta a investigar l'espai exterior quan queda tant per descobrir el planeta Terra? Aquesta mateixa pregunta la vaig fer en el seu dia al malaguanyat Jorge Wagensberg. Expliqui-li a la meva mare, li vaig dir, per què s'investiga l'espai exterior mentre hi ha tant per fer aquí baix. I ella em va respondre: si no haguéssim de construir naus lleugeres, no s'hauria inventat la fibra de carboni o l'alumini. Si no s'enviés gent a l'espai durant molt de temps en càpsules o naus petites, no s'haurien inventat les píndoles alimentàries. O si no s'haguessin inventat els vestits de cosmonauta, no s'haurien inventat les fibres sintètiques. I deia vostè, deia ell, encara portaria roba feta amb teixits propis de l'edat mitjana. I va rematar. Diu: si aquesta pregunta me l'hagués fet fa 500 anys, el que m'estaria qüestionant vostè és si calia el descobriment d'Amèrica a mans de Cristòfor Colom. I sincerament és talment així. És l'ambició de la descoberta la que ens porta a avançar. És la recerca de coses grosses i suposadament inabastables el que ens porta troballes que ens ajuden després en el nostre dia a dia. El dubte que em planteja tot plegat ara mateix és: quin gran projecte tenim pendent per perseguir en aquest moment que ens permeti mitigar petites distorsions que ens afecten en el nostre dia a dia? Està per veure. Són les 8 del matí i 3 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tot un equip de gent disposada a explicar-vos les notícies més destacades de casa nostra. Comencem. El passat dia 11 es va produir un estrany episodi a la Bisbal que va acabar amb una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra de la capital del Baix Empordà. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Presumpte robatori amb violència i amenaces de mort a la Bisbal. La presumpta víctima assegura haver anat a fer-se un massatge i quan es va penedir va ser robat i amenaçat de mort.
Adrià Tauler serà el nou cap de llista de la formació Som de Castell-Platja d'Aro. Va ser l'únic candidat escollit per unanimitat. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. La formació es defineix cada vegada més de cara a les següents eleccions municipals. També ha anunciat que tindrà nou caps de sectorial que definiran els àmbits estratègics.
I l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha augmentat la taxa de residus domèstica amb la abstenció de l'oposició, Gerard Escaig.
Bon dia. L'augment és del 17% i preveu contrarrestar l'increment dels costos del servei de l'abocador de Solius i el cànon de la Generalitat en els darrers anys.
S'obriran dos parcs per gossos a Sant Feliu de Guíxols. Judit Saez.
Bon dia. L'alcalde del municipi, Carles Motes, va destacar el programa Línia amb l'alcalde, que aquest és un dels nous projectes del consistori. De fet, ha afegit que aquest és un servei molt demandat pels ciutadans propietaris de gossos i, per tant, tenen previst obrir dos espais diferenciats. Un a l'Avinguda Europa i l'altre a la carretera de Girona.
Uns allotjaments de Begur i uns altres de Pals han estat premiats per la seva excel·lència.
És la primera edició dels Premis Gironins d'Apartaments i Viles de Vacances. A banda del CAPS a Sant Luxori de Begur i el REP als Reserves Maspinell, n'han premiat 6 més de les comarques gironines.
L'Estat es compromet a crear una estratègia integral del litoral català. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. Els senadors gironins d'Esquerra Republicana es van reunir amb la directora general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar. Es van tractar diferents temes que afecten el litoral gironí, com els terrenys de Ràdio Liberty a Pals o les afectacions del temporal del març.
Són les 8 del matí, gairebé 5 minuts. S'ha celebrat a Begur una jornada de post-crossing i l'Ajuntament del municipi n'ha editat un segell commemoratiu, Dani.
Sí, bon dia. Amb motiu de la jornada d'enviament de postals aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Begur ha creat aquest segell, com deies, amb la imatge del poble. Té una tirada de 200 exemplars. És de la tarifa que s'utilitza per la correspondència internacional.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà, que va conscienciar la policia local de la importància de la qualitat en el servei.
En concret, es referia al distintiu de qualitat SICTED, que té la policia local de Castellplatja d'Aro i que pot ajudar a tenir una millor gestió dels serveis.
8 i 6, el Guíxols goleja 6-0 a casa al Base Roses i continua segon.
L'equip Ganxó no va tenir pietat del Base Roses, segon per la cua. El davanter Sanko va marcar 5 dels 6 gols dels Blaugrana.
I aquestes són algunes de les històries que us explicarem al llarg d'aquest suplementí d'avui, però en tenim d'altres. Relacionades amb, d'entrada, amb l'activitat cultural. A punt per l'agenda cultural, resum amb la UATEF, l'activitat cultural, dèiem, que passa per la Bisbal d'Empordà i passa també per Torroella de Montgrí.
Bon dia. Per avui, al llarg de tota aquesta setmana, fins al diumenge 28, us proposem participar en l'elecció del millor tastet i el millor menú degustació, provant i valorant diversos restaurants involucrats en aquesta iniciativa a la Bisbal d'Empordà. I també us volem convidar a la gran estrena de la pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Bradley Cooper i la seva coestrella Lady Gaga aquest divendres al cinema Montgrí.
Us explicarem més històries cap al final del programa en temps de repàs de l'activitat cultural. I ara mateix, temps per la informació del temps amb l'Albert Aparicio en una setmana molt més tranquil·la que la setmana anterior, Albert.
Bon dia. Dilluns comença amb un temps tranquil i amb domini del sol. Aquest matí i el següent, la temperatura mínima serà més baixa, entre els 11 i els 12 graus, mentre que la temperatura màxima rondarà els 22 graus. Avui el vent bufarà fluix de component nord, amb alguna ratxa que pot ser més forta cap a la costa, provocant onades inferiors als 2 metres. A mitjà termini parlarem de dies, en general assolellats, i amb bon temps com a mínim fins divendres.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
Les 8 del matí i 7 minuts.
Bon dia de nou. Els fets es van produir dijous de la setmana passada pels vols de les 5 de la tarda, quan, segons la víctima, havia anat a un domicili de la Bisbal a fer-se un massatge, però en veure el lloc no li va agradar i va voler marxar. La massagista li va demanar que li pagués, però s'hi va negar, i en aquell moment va sortir una parella armada amb ganivets de cuina. Van amenaçar l'home de matar-lo si no pagava, van agafar-li la cartera i li van robar 55 euros. Denunciats els fets per la mateixa víctima del presumpte robatori, els Mossos i la policia local de la Bisbal van procedir a l'atenció de dues dones i un home, entre 40 i 44 anys. Són veïns del Pla de l'Estany i la Bisbal d'Empordà i van ser detinguts acusats d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Un cop prestada la declaració davant del jutge, aquest els va posar en llibertat amb càrrecs.
Aquesta és la crònica que fa referència a una notícia que vam conèixer recentment, i és que el dijous 11 els Mossos d'Esquadra i la policia local van detenir tres persones acusades de la comissió d'un presumpte delicte de robatori amb violència i amenaces de mort. Com us explicava en Manel, es tractava d'amenaçar a un client després de fer-li un massatge. Són les 8 del matí i 9 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, Vextra FM Costa Brava i també de Ràdio Bisbal. Durant l'últim plenari, el govern de Castellplatja d'Aro ha aprovat les noves ordenances fiscals de cara al 2019. Aquests impostos, però, tenen novetats en relació als implementats durant aquest any. Volem saber què és el que ha canviat, Gerard.
Doncs el principal canvi és l'increment de la taxa de residus domèstics. A partir del gener s'haurà de pagar un 17% més que fins ara en el cas dels habitatges i un 2% més en el sector industrial. La taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries s'ha hagut d'augmentar a causa de l'increment dels costos del servei. Segons explicarà el govern durant el plenari, des del 2016, el cànon de la Generalitat ha augmentat més del doble per cada tona generada i el cost de l'abocador de Solius s'ha multiplicat per 10 en aquests últims 2 anys. Tot i això, la taxa de residus domèstics a Platja d'Aro és l'única que s'apuja. De fet, el consistori, amb l'abstenció de l'oposició, ha congelat els altres impostos, com per exemple l'impost de béns immobles. Durant el plenari, però, els portaveus de l'oposició van destacar la falta de transparència de les ordenances. De fet, Pedro Torres, d'Iniciativa per Catalunya Verds, va criticar l'actuació i es van abstenir per poder fer un estudi de les ordenances. Un discurs lluny al de la futura alcaldable d'Esquerra Republicana, Montse Rovira, que destacava el poc marge d'autonomia local per part de l'estat espanyol.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Us estem explicant el relat informatiu de la comarca del Baix Empordà, avui en edició de dilluns 22 d'octubre del 2018, i a les 8 i 11 minuts saltem a Sant Feliu de Guíxols, on ha començat a desenvolupar-se un nou projecte que consisteix en fer dos parcs per gossos. L'alcalde de la ciutat, Carles Motes, va destacar que es construiran dos espais diferents, clarament diferenciats, Judit Saez.
Exacte, el projecte sorgeix de les múltiples demandes dels propietaris dels gossos al municipi, els quals requereixen espais per les seves mascotes. D'aquesta manera, Motes ha ressaltat que es preveu que les instal·lacions estiguin acabades abans de Nadal i també que constaran d'una font, il·luminació, bancs i una doble entrada. A més, ha informat de la seva ubicació. Un estarà ubicat a l'Avinguda Europa, a tocar dels horts urbans de la ciutat, on és fàcil aparcar. Actualment s'està pressupostant tota la tanca que ha d'envoltar aquest espai, però ja s'ha començat a preparar el sistema de subministrament d'aigua. Per altra banda, l'altre parc de gossos serà a la carretera de Girona, just davant de la farmàcia, on també s'hi construirà una zona de calistènia. És a dir, un espai amb estructures i maquinària per fer esport.
Gràcies, Judit. El Consell Comarcal del Baix Empordà va sensibilitzar la policia local sobre la qualitat turística enfocat a una millor gestió dels serveis, Eugènia.
En concret, es refereix al distintiu de qualitat SICTED. Aquest 2018, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha entregat el distintiu a 62 empreses i entitats del sector turístic de la comarca, una d'elles a la policia local de Castell-Platja d'Aro. Amb aquest acte, l'objectiu del Consell Comarcal era presentar la qualitat com una eina de millora i sensibilitzar-los que una destinació segura i de qualitat també és gràcies a entitats com la policia local certificades amb un distintiu de qualitat turística perquè generen un valor afegit i contribueixen a que els turistes tinguin més sensació de seguretat.
Són les 8 del matí i 12 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. El 2015 es va anunciar el projecte de la Fundació Mar per als terrenys de Radio Liberty, però actualment els terrenys continuen en estat de degradació i abandonament. Per intentar desencallar aquest i altres projectes, els senadors gironins d'Esquerra Republicana es van reunir amb Anna Maria Oroño, que és la directora general de Sostenibilitat de la Costa i el Mar. La Laia Bodro ens fa un resum de quines són les conclusions que van sortir d'aquesta reunió.
El compromís de l'Estat d'una estratègia integral del litoral català. Aquest compromís inclou la millora en la seguretat dels terrenys de Radio Liberty, en molt mal estat, i el desenvolupament d'un projecte ambiciós. Jordi Martí, senador gironí d'Esquerra, fa una crida a totes les administracions implicades amb el projecte de Radio Liberty per a desencallar-lo i donar-li l'impuls que es necessita. L'espai forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Martí afirma que s'ha de crear un espai vinculat al territori i al medi marí, creant llocs de treball i que fomentin la recerca i la investigació. A la reunió també es va parlar de les actuacions d'emergència a causa del temporal del març d'aquest any. Calonge i Sant Antoni va ser el municipi més afectat de la comarca i va necessitar una d'aquestes actuacions. Alguns municipis afectats es van queixar que les actuacions no es van dur a terme a temps.
I els allotjaments de Begur i de Pals, alguns allotjaments de Begur i de Pals, han estat premiats per la seva excel·lència.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Es tracta de la primera edició dels Premis Gironins d'Apartaments i de Viles de Vacances que impulsa l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona.
Aquesta associació fa 25 anys i amb aquests premis culmina els actes de celebració. En concret, es tracta de l'allotjament Capsa Sals Luxury de Begú, que ha estat premiat com a millor allotjament turístic d'arquitectura i de disseny, i també el Repals Reserves Mas Pinell de Pals com a millor allotjament turístic amb accés a mascotes. A banda d'aquests dos allotjaments, també seran premiats 6 més que es troben a Girona, Tossa de Mar, Albons, Llorà i Port de la Selva. El jurat l'han format representants de turisme de la Universitat de Girona i han votat entre 136 viles i apartaments turístics de les comarques que s'hi havien inscrit.
Gràcies, Eugènia. Un quart de nou.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Esteu escoltant el Supermatí. Bon dia a tothom. Seguim a Begú perquè aquest cap de setmana s'ha fet una jornada de post-crossing, és a dir, enviaments de postals. És per això que l'Ajuntament del Poble ha editat un segell amb la imatge del municipi. Té una tirada de 200 exemplars i la imatge gràfica que el consistori utilitza en les seves campanyes de promoció i correspon a la tarifa C, que és la que s'utilitza en la correspondència internacional, Dani.
La presentació del segell es va dur a terme durant la recepció que es va fer als assistents a la trobada, que són els post-crossers, als qui se'ls han entregat postals i polseres commemoratives de l'esdeveniment. Després de la rebuda, una visita guiada pel poble i la possibilitat de comprar i intercanviar postals com a preàmbul del dinar de clausura d'un esdeveniment que, afirmen, persegueix l'intercanvi d'experiències. Els organitzadors de la trobada no descarten establir-la de manera regular a la vila.
Hem parlat de la paraula post-crossing, però val la pena aprofundir una mica més en el concepte.
Sí, és un projecte del portuguès Paulo Magalhães que potencia l'enviament i recepció de postals a tot el món entre destinataris anònims. La participació al projecte es realitza mitjançant el registre prèvi a un web que després assigna les adreces d'enviament als diferents usuaris de manera aleatòria amb l'objectiu d'intercanviar postals, idees i vivències entre persones desconegudes. Actualment el projecte té més de 700.000 usuaris a tot el món, 1.400 a Catalunya, i ja han enviat més de 47 milions de postals.
Gràcies, Dani. La formació de Castellplatja d'Aro Som ja té alcaldable de cara a les properes eleccions municipals. Es tracta de l'empresari Adrià Tauler, que és l'únic que es va presentar a les primàries, Eugènia.
Exacte, va ser doncs escollit per unanimitat. Per completar el programa electoral, la formació va anunciar que tindrà 9 caps de sectorial que definiran els àmbits estratègics juntament amb entitats del municipi. Recordem que aquesta formació de Castellplatja d'Aro es va crear el passat gener i de moment ha marcat molt el focus en el turisme. Una de les seves principals voluntats és que es recuperi el lideratge turístic dels anys 80 i 90 i que el municipi sigui un referent de qualitat de vida, oci, turisme i cultura. També té projectes de comerç i restauració a S'Agaró i amb l'atractiu medieval de Castellplatja d'Aro. Amb aquests i d'altres projectes pretenen ser l'alternativa a l'actual govern.
8 i 18 minuts, saludem el protagonista d'aquesta notícia, Adrià Tauler, bon dia.
Bon dia.
Senyor Tauler, ras i curt, què li falta a Castellplatja d'Aro que vostè li pugui aportar?
Bueno, a Platja d'Aro trobem que li falta tant jo com al meu equip un nou model estratègic, una nova impuls econòmic i, diguéssim, impulsar econòmicament Platja d'Aro i integrar S'Agaró en el nucli de municipal i que la gent de S'Agaró se senti tan partícips del nucli com s'ho poden sentir la resta de gent del municipi i protegir molt Castell d'Aro, que és un nucli medieval amb un paisatge increïble que no pot comptar amb edificis que no s'integrin dins d'aquest paisatge protegit per la Generalitat com a bé d'interès cultural.
Vostè ha fet referència al model estratègic del model econòmic, disculpi, jo ho diré bé, a l'estratègia de model econòmic del municipi, l'estratègia actual, que no deixa de ser una estratègia de molt a llarg termini que té Platja d'Aro, què li passa? Presenta algun símptoma de desgast o quin és el seu problema?
El primer problema que hi trobem és que està esgotada. Portem 30 i pico d'anys amb la mateixa estratègia, i el que s'ha demostrat és que abans Platja d'Aro era el referent líder de tota la costa catalana, i a dia d'avui poblacions veïnes atrauen més inversió, atrauen més turistes. Per tant, ens estem quedant en aquesta cursa un pèl enrederits. Després, el que volem és que Platja d'Aro, més de comparar-se amb les poblacions veïnes, es pogués comparar amb tot el que serien els líders turístics de la Catalunya d'avui.
Uh-huh. Que serien el seu criteri?
No, serien totes aquelles poblacions, diguéssim, com Vilanova i la Geltrú, per dir d'alguna avui que té un centre comercial i unes platges plenes i una desestacionalització turística tot l'any, com podria ser, encara que el model no sigui el mateix, però Andorra la Vella, que té tot el turisme desestacionalitzat i té un projecte de, a l'estiu, que és la seva temporada baixa, tenen gent, i a l'hivern, que és la seva temporada alta, doncs també diguéssim, i sobretot que augmentàvem aquest turisme de qualitat i sense perdre el que ja hem aconseguit fins a dia d'avui, que també és molt.
Per tant, el model econòmic de Platja d'Aro ha de seguir basant-se en l'eix comercial que té el poble. Jo li pregunto, en els últims anys hem vist com anaven desapareixent alguns dels comerços clàssics i diguem-ne que podien ser com a reclam o com a imant, per convertir-se en espais, diguem-ne, de cadenes de gran consum, i parlo de Mangos i parlo d'aquest tipus de botigues. El fet diferencial de Platja d'Aro, per on ha de venir, si els grans comerços del poble s'estan, diguem-ne, homogeneïtzant a la resta de ciutats a les que vostè fa referència?
Aquesta problemàtica que ho és, no només és això, sinó que abans aquells empresaris que obrien la seva persiana cada matí, que han tingut que tancar, tenien un motiu per obrir a Platja d'Aro. A dia d'avui sabem que aquestes grans franquícies, si no els hi surten els números, no obriran a Platja d'Aro, perquè tant els hi has tenint la botiga a Platja d'Aro que a Tòquio, que a Xina després. El que hem d'aconseguir és que el que tenim ara, no perdre-ho, perquè sigui el model que era el petit empresari, el mercat diferenciat, era interessant, perquè aquests empresaris seguien obrint la persiana, perquè ells eren de Platja d'Aro i tenien un vincle amb el territori. Totes aquestes empreses no el tenen, i això sí que ens preocupa de veritat, perquè si aquestes empreses marxen, a dia d'avui perdríem absolutament tot, i Platja d'Aro passaria a ser un poble com podria ser i sense desmereixer els un Sant Pere Pescador, que només hi ha, diguéssim, aquell supermercat del poble i prou.
Senyor Taulí, com s'hi lluita amb això? Com es lluita per, no sé si dir, evitar que s'implementin aquestes grans superfícies? Si és el que entenc que vostè m'està dient, això, que cal evitar que s'implementin aquestes grans cadenes. Ja em corregirà si no l'entes bé.
Sí, el corregeixo, perquè no cal diguéssim lluitar contra el mercat privat. El mercat privat des de l'Ajuntament no s'hi ha de lluitar, perquè cadascú que posi no s'ha d'intervenir sobre la iniciativa privada, però sí que es poden fer moltes coses, perquè Platja d'Aro té un eix comercial suficientment gran i amb unes galeries on encara hi ha molt d'aquest empresari, que si diguéssim és un poble d'èxit i un poble de futur, i sobretot el que li deia, desestacionalitzat, farà que tota aquesta gent de segona línia pugui tenir economia suficient com per tornar a passar a la primera línia de l'eix comercial. Després, si aquí hi afegim estratègicament altres vies de negoci a part del turisme, després també tindrem molta, i estem parlant d'oferir llocs a start-ups i empreses del sector tecnològic de 4 o 5 treballadors, que bàsicament demanden fibra òptica i algunes facilitats. Tindrem gent d'un cert alt poder, un bon nivell de poder adquisitiu, visquem el poble tot l'any. Després, amb dues coses farem que les franquícies a dia d'avui no marxin, i que aquells comerciants que encara tenim repartits alguns encara a l'avinguda principal i d'altres repartits per les galeries segueixin guanyant la vida, i que en el cas que les grans superfícies un dia decideixin marxar, hi hagi algú que pugui tindre cert poder econòmic per ocupar el seu lloc. Que d'això seria el que es tractaria.
Encara en aquest capítol, diguem-ne, de comercial, que no se'ns escapa que és un dels puntals de l'economia del poble, l'Ajuntament actual, el consistori actual, ja ha explicat que ja està treballant en una reorientació de l'estratègia del model comercial del poble, precisament per evitar això que dèiem, no? que mantenir la singularitat del poble amb alguns comerços i al mateix temps garantir-ne la continuïtat. No sé si ha tingut ocasió vostè de valorar les accions que s'hagin pogut anar fent al llarg del temps i quina valoració en fa.
Clar, nosaltres fa, i des de SOM també és una mica el que critiquem. Hem tingut, jo soc comerciant del poble, jo he estat a reunions per la millora de les galeries, ens hem reunit moltes i moltes vegades molts comerciants amb el consistori, però accions concretes no se'n palpa cap, ni se'n palpa ni se n'esperen. Després l'única acció, diguéssim, concreta que s'espera és que a dia d'avui, del 2009, perdó, del 2019 fins al 2022, aixequin tota l'avinguda principal de Platjar per ficar-hi una pujana. Després
no sé si disculpi, per ficar-hi una?
Unes pujanes perquè no s'inundi.
Ah, val.
Però d'accions, diguéssim, cap a concretes cap a les galeries i tots aquests projectes que vam estar sentats i discutint i perdent el nostre temps per veure què podíem fer, a dia d'avui no n'hi ha cap que es vegi feta.
Escolti, a Platja d'Aro hi ha un alcalde que va camí de convertir-se en un dels polítics que més anys porta en el càrrec. Quin balanç fa de tots aquests anys de giroautisme?
El balanç al final no, o sigui, jo crec que si posem en el llarg de tots aquests anys, doncs ha sigut com va començar molt i molt bé, per això s'expliquen tots aquests anys i totes les seves majories absolutes. El que passa és que ja fa una temporada que el model s'ha esgotat i jo crec que s'ha apalancat i s'ha agafat els típics vicis que s'agafen quan portes molt de temps en un lloc, i és per això
que són, quins vicis són aquests, senyor Tauler?
Són els fets d'esgotar-se, de que s'acaben les idees i de que si i per això nosaltres hi estarem un màxim de dues legislatures, que és que si tu no ho dones tot cada dia i cada moment, passen aquestes allongacions en el termini. El que tu et pot semblar, si et fiques una data de caducitat de 8 anys que s'ha de fer i has de donar-hi tots els teus esforços per fer-se, si això ho allargues i dius, bueno, el que no es faci avui ja es farà demà, i ho fas amb tots els temes, passa el que li he comentat, reunions amb l'Ajuntament, i quan a l'hora d'executar aquests terminis, doncs tot s'allarga i és lent, i aquest seria el principal problema d'unes legislatures tan i tan extenses.
Parlem una mica estrictament allò en clau política de en quin ideari, en quin eix se situa, per exemple, SOM, en quin eix esquerra-dreta se situa la seva formació?
El principal, i el que hem d'entendre, és que des del municipalisme les esquerres, les dretes i totes aquestes idearis que a nivell nacional estan tan clars s'esborren molt, perquè no podem fer des de SOM, no podem convertir Platja d'Aro en un lloc comunista ni el podem convertir en un lloc liberal.
No, però després, sí que ideològicament es pot ser més intervencionista des de l'Ajuntament o es pot ser més liberal?
Sí, clar, correctíssim, però hi ha llocs que, com vostè comprendrà, com són serveis socials i polítiques que si són dels teus veïns, tu els vols ajudar al màxim, per tant ets molt intervencionista. Hi ha llocs com pot ser amb la política comercial, que hi ha empresaris formadíssims que donen que tenen molta experiència en el sector turístic, que tu pots ser més liberal. Després això en un municipi queda molt dissimulat. Per això nosaltres diem que som gent del municipi que volem treballar pel municipi i fent l'administració una eina que estigui al costat del ciutadà, no li al revés.
Escolta, i en un escenari com el d'ara fa un any, en el que el govern de la Generalitat demanava la implicació dels ajuntaments en tot el procés independentista, quina seria la posició que tindria SOM si es tornés a produir?
Si en el cas que SOM li passés alguna cosa similar, l'Ajuntament té mecanismes per palpar el que la ciutadania vol que es faci en un cas així. Evidentment, no és el mateix una decisió entre el 80% de la ciutadania i està a favor, el 100% o el 15%. Després hi ha mecanismes democràtics més que suficients en un ajuntament com perquè aquestes decisions les prengui el conjunt de la ciutadania, no el consistori enfrontant uns amb els altres.
Vostè, jo li pregunto l'hora i vostè em diu que fa sol, eh? Escolti, vostè SOM es posiciona en favor o en contra de la independència de Catalunya?
Sí.
O no es posiciona?
No, simplement no es posicionem perquè precisament la gent, SOM no pot fer-hi res ni a favor ni en contra. Pot posar, no pot agafar els municipals de Platja d'Aro i dir-los a partir d'ara formeu part de l'exèrcit català. No sé si m'explico. No té cap sentit que un municipi s'hagi de posicionar. Els que s'han de posicionar, diguéssim, és la Generalitat de Catalunya o a l'Estat espanyol. Platja d'Aro precisament té mar, i quan es diu quan estem parlant de mar estem parlant d'anar a veure els senyors de Marina a Madrid, vull dir, el Ministeri de Foment, i hi ha coses que s'han de negociar amb ells. No creiem que sigui bo anar amb motxilles en aquest tipus de reunions o amb prejudicis. Vostè, perquè l'únic perjudicat són els mateixos projectes del municipi.
Vostè mantindria la pancarta en favor dels presos polítics a l'Ajuntament?
La pancarta en favor dels presos polítics segurament quan ens hi arribem no hi serà, perquè l'última vegada la Junta Electoral Central la va fer treure per les eleccions. Després hi ha, com ja he dit, mecanismes més que suficients en l'Ajuntament perquè la ciutadania decideixi si vol, si el consistori és el lloc adequat per aquesta pancarta o perquè no hi sigui.
Però la torna, em parla de la Junta Electoral, però vostè la tornaria a col·locar?
Hi ha mecanismes suficients, hi ha una ADC municipal que evidentment tindrà una opinió al respecte i suposo que ens faran arribar la seva opinió i la seva força. Evidentment serà el municipi que decideixi aquest tipus de coses. Ens omplim molt de participació ciutadana, de que la gent ha de col·laborar. Són aquests tipus d'idees també. Ens han de donar un cop de mà a decidir si allà és el lloc idoni per col·locar aquesta pancarta o si ha d'estar col·locada en algun altre lloc públic o privat del municipi.
Senyor Tauler, la seva formació està constituïda de persones molt diverses. Té por que això pugui ser una... no sé si una eina de divisió, però té por que els orígens tan diversos de la gent que forma part de SOM pugui ser una font de conflictes a mig termini?
Cap ni un, perquè li dic que som molt transversals en l'eix esquerra-dreta, en l'eix més no sé, liberal o comunista, però el que no som gens transversals és en l'eix municipal. Nosaltres farem i volem, i en això sí que no tenim cap dubte, fer un Platja d'Aro millor, un Castell d'Aro millor i un Segaró millor, on els seus veïns se sentin còmodes i perfectament feliços en aquest aspecte. Després, tot això ens uneix tant que qualsevol discrepància que podem tenir en l'aspecte relacionat en el procés o en l'eix esquerra i dreta es solucionen, diguéssim, perquè són coses que no afecten directament el dia a dia del municipi.
Al principi de l'entrevista ha parlat vostè de la necessitat de preservar l'espai de Castell d'Aro. Quines són les propostes? Com es pot potenciar aquest entorn medieval?
El primer que no hauríem de fer com a consistori és anar-hi construint els dos edificis que ha construït l'Ajuntament. Un està en procés i l'altre ja el va construir fa temps. Desentonen totalment amb l'entorn. Després hi ha formes de preservar-lo. Hi ha, diguéssim, una zona industrial a un pas del centre, doncs es tracta amb el que ja està fent, no hi podem pas fer res, però es tracta de que no passin coses així. Fa temps, estem parlant del barri de la zona de la Coma, etc, que tot aquest espai natural l'hem de protegir abans no convertim Castellaro, diguéssim, en una zona irreconeixible medievalment i això.
Escolti, hem sabut que s'han congelat algunes, s'han aprovat, perdó, algunes ordenances fiscals amb l'abstenció de l'oposició. Quina hauria, ordenances que en alguns casos congelen alguns impostos i en alguns altres, per exemple, s'augmenta la taxa de residus domèstics. Què hauria votat SOM si hagués estat en aquest plenari?
Doncs el, com hem dit moltes vegades, un dels problemes que té l'Ajuntament és que si tu ets regidor tens tota la informació per valorar tots aquests temes, però diguéssim en online costa molt de trobar, i sense informació és complicat de parlar-ho. El que està clar és que les, el tema dels impostos la gent el percep com el que ells paguen segons els serveis que tenen. Després, si els serveis han de ser els mateixos que hem tingut fins ara, els impostos, la gent té la sensació que són cars, però si tu des de l'Ajuntament augmentes molt els serveis, els impostos, la gent té la sensació que són barats. Després, si s'incrementa amb molt bons serveis i pagar més per les taxes escombraries fa que el poble no estigui tan brut com ha estat aquest estiu, doncs després, clar, això seria... dins d'aquest aspecte.
Per tant, a tenor del servei que es presta, vostè justifica, per exemple, que s'apugi la taxa de residus?
Si augmenta la qualitat del servei, no hi ha problema en què es pugi la taxa de residus. El que està una mica fart al municipi, o el que notem des de som que cansa el municipi, és pagar molt d'escombraries, o molt, comptant que som un poble de 10.000 veïns 9 mesos l'any, i després que els carrers on hi viu la gent, de fet, perquè no parlem ara de l'Avinguda Sagró, però que aquests carrers estiguin bruts de pinassa, estiguin bruts cada cop que plou de terra, i etcètera, etcètera, etcètera. Després tot va a cort en aquest sentit.
Hi ha plana també sobre l'ambient la Generalitat, que està revisant el projecte d'ampliació del port. La Generalitat diu, sembla que això podria ser una ampliació excessiva. Què pensa la seva formació sobre el projecte d'ampliació del Club Nàutic i el port?
L'ampliació del Club Nàutic s'ha d'anar amb increïble cuidado, perquè toca el puig de la zona verda del Puig de Pinell. Després el que ha de ser és el menys agressiva possible. Platja d'Aro no aspira a que els creuers de Palamós hi entrin, per tant ha de tenir un port amb característiques i amb un projecte, diguéssim, a 20 anys del que li pot arribar a entrar. Després, la idea seria aquesta, que no afecti en l'entorn natural de Pinell i de la Conca, que són els paratges naturals que per sort encara ens queden al municipi i que hem de protegir.
L'he sentit al llarg d'aquesta entrevista, l'he sentit diverses vegades fer referència a l'entorn i a la cura del medi ambient. S'hi ha referit vostè directe o indirectament. En les últimes setmanes o en els últims mesos han aparegut o s'han reforçat moviments com, per exemple, SOS Costa Brava, que aglutina un munt d'entitats mediambientalistes que denuncien l'excés de ciment que hi ha a casa nostra i lluiten perquè, ells diuen ni un pam més de ciment. Quin és el seu posicionament al respecte d'aquest tipus de plataformes i com veu vostè la repercussió que pugui tenir sobre Platja d'Aro?
Jo estic d'acord, ni un pas més de ciment en les zones que volem, que ens queden per protegir, a fer unes àrees verdes protegides, i dir, mireu, aquí no hi construirem. Evidentment el municipi pot créixer molt a la zona dels estanys, i en allà tots sabem que no hi ha problema perquè hi creixi, perquè no afecta molt paisatgísticament, i en aquest aspecte no hi hauria cap tipus de problema que allà s'hi facin cases, sobretot pensant en cases unifamiliars. Però el que hem d'entendre és això, vull dir, el Platja d'Aro té els edificis que té en el passeig marítim, per tant en aquests edificis no els podem fer desaparèixer d'un dia per l'altre, i l'impacte que causaria fer desaparèixer aquests edificis seria totalment contraproduent sobre els beneficis que portaria. Després aquests s'han de deixar restaurar, que això ja ho va fer l'anterior consistori, ja va pactar a Madrid perquè així sigui, però sí que estem d'acord en que a la línia costera el menys impacte que hi possible paisatgístic, i sobretot estem parlant de Pinell i d'aquesta zona de Castell d'Aro, o si se construeix en la zona de Castell d'Aro, que es faci seguint una mica els cànons de l'espai en concret. Però clar, en tots aquests aspectes no som tan restrictius per dir, és que pot donar-hi fer-hi una cada més, no, pot donar-hi, pot créixer i pot créixer molt, però ha de créixer d'una forma sostenible, seria el resum.
Senyor Tauler, una última qüestió encara. Si els ciutadans de Platja d'Aro tenen ganes de consultar quin és l'ideari o quin és el programa amb el qual Som es presentarà a les eleccions, això està disponible en algun espai a internet? Ja es pot consultar, es pot llegir, o quan sí, podria ser?
Som acaba de presentar el seu cap de llista i hem creat 9 sectorials perquè 9 persones del municipi comencin a trobar-se en associacions i comencin a treballar, perquè li he comentat al principi de l'entrevista que la idea és exactament la contrària fins ara. Nosaltres volem saber què fa pel poble, volem sentir a la gent, volem que ens expliquin quins són els seus problemes i volem oferir-los una solució. No volem anar a explicar que nosaltres tenim una vareta màgica i que ho canviarem tot a millor. Ho canviarem tot a millor perquè ho farem tots junts i sense sortir-nos de les ambicions municipals que diguem, que és portar aquest municipi altre cop a ser el líder de la Costa Brava. Per tant, el que li vull dir amb això és que ara començarem a trobar-nos amb associacions sectorialment i que redactarem un programa electoral per presentar-lo quan es prenen els programes electorals, que és per campanya electoral al mes de maig.
Adrià Tauler, cap de llista de Som a les eleccions municipals. Hem fet una entrevista extensa de gairebé 25 minuts. Estem parlant de la presentació d'una nova formació política, per tant, jo crec que l'ocasió s'ho mereix. Gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Adéu.
D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
A punt per la crònica esportiva. Tarda plàcida pel Guíxols, el Josep Sunyer amb una victòria contundent contra el base Roses, penúltim classificat. Els rosincs no van oferir cap problema donant moltes facilitats a la davantera ganxona per poder marcar. Des de Sant Feliu, Laia Bodro.
El partit va tenir un clar protagonista, Sanku, que va marcar 5 dels 6 gols del Guíxols en només 60 minuts. L'últim gol va ser obra de Brice. Els locals necessitaven sumar els 3 punts per no perdre l'estela de les primeres posicions. Toni Sánchez valorava així el partit.
Uns primers 20 minuts que hem estat sense gaire profunditat i amb el control de la pilota. A partir d'aquí hem tingut una miqueta més d'encert amb les passades finals i amb el joc, i hem començat a marcar gols fins a arribar a 3-0 a la mitja part. La segona part hem començat també molt bé amb la mateixa tònica que havíem acabat i llavors hem pogut anar sumant gols fins a arribar al 6.
Amb aquesta victòria, l'equip de Sant Feliu continua segon a 2 punts de l'Escala i els mateixos que el Bescanó.
I encara en temps informatiu, per repassar l'actualitat general, Carles Puigdemont i Pablo Iglesias coincideixen per telèfon en la necessitat d'obrir espais de diàleg sense excloure cap tema. En la conversa han arribat a la conclusió que aquestes vies de negociació són la condició per fer possible qualsevol mena d'acord en el futur al Balejide.
Després de la reunió han fet públic que les converses entre Puigdemont i Iglesias continuaran. El líder de Junts per Catalunya l'ha convidat a mantenir una reunió presencial a Waterloo, un gest que Iglesias ha agraït i ha assegurat que ho considerarà, tot i afegir que de moment el més important és mantenir el contacte.
I Carles Puigdemont crida a partits i entitats per explicar al Consell de la República. La primera cimera fallida acaba convertint-se en la presentació de l'organisme amb seu a Waterloo.
Puigdemont pretenia reunir totes les potes del sobiranisme i detallar el futur organisme que lideraria des de Waterloo. Però durant la setmana passada va donar-se a conèixer una misteriosa cimera que l'expresident volia celebrar a Bèlgica amb Esquerra Republicana, la CUP i Junts per Catalunya i el president de la Generalitat, Quim Torra. Però Esquerra i la CUP van rebutjar assistir sospitant que Puigdemont volia utilitzar políticament la imatge de tots els partits pocs dies abans del naixement de la Crida Nacional. Tot i que a dia d'avui Esquerra ha confirmat la seva representació a través de l'exconseller Toni Comín. D'altra banda, però, tant l'ANC com Òmnium han assegurat al portal Nació Digital que hi assistiran.
La CUP dona la legislatura per tocada de mort i avisa que alguns dies pot deixar buits els escons al Parlament. Si es tornen a convocar eleccions, han afirmat que valoraran si s'hi presenten en un context d'autonomisme.
Els cupaires ja van deixar clar al seu Consell Polític que el seu posicionament en el que quedi de legislatura passa per no consolidar l'executiu de Quim Torra, a qui acusen d'autonomista i en trasllada el focus de les seves accions al carrer. Mireia Boia ha manifestat que consideren que la unitat d'acció al Parlament és un engany. Algunes de les accions que faran els diputats de la CUP per evidenciar aquest rebuig al full de ruta del govern és la no presentació a algunes comissions o plens del Parlament.
Són 9:45. I així es desperta el Baix Empordà, Gerard Tascaig.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro aprova la pujada de la taxa de residus domèstics fins a un 17%. Aquest augment justifica l'increment dels costos del servei, com la pujada del cànon de la Generalitat i de l'abocador de Solius.
A Sant Feliu de Guíxols.
A Sant Feliu de Guíxols s'obriran dos espais pels gossos. Així ho ha destacat l'alcalde del municipi, Carles Motes. El batlle ha confirmat que els espais s'instal·laran a l'Avinguda Europa i a la carretera de Girona. Fins ara, aquest era un servei molt demanat pels ciutadans.
Parlem del litoral.
L'Estat s'ha compromès a una estratègia integral del litoral català. En una reunió entre senadors i la directora general de la sostenibilitat de la costa i el mar, s'ha parlat de diversos temes. Entre els més destacats hi ha la funció que tindrà l'espai de Radio Liberty i les afectacions per les inundacions d'aquest mar.
I parlem de postals.
A Begur han organitzat una jornada de post-crossing. El consistori ha preparat un dia per enviar postals a nivell internacional i per l'ocasió ha creat el seu propi segell. El segell contenia una imatge de la vila de Begur i hi ha la possibilitat d'establir el municipi del Baix Empordà com un regular a l'experiència de post-crossing.
9:45.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I al Supermatí és temps per l'opinió. Opinió que aprofitem o que fem servir per obrir un nou temps, el temps dedicat a la cultura en aquest programa. I en el comentari d'opinió d'avui, que porten Dani Chicano, parlem d'espectacles.
Hi ha molt pocs espectacles de petit format i també de gran format que no siguin grans superproduccions, que aconsegueixin la longevitat d'aventura. Fenòmens com Acurà, per posar un exemple, no són habituals. Doncs bé, ahir a Can Pagans de Celrà, a la carretera que porta a Palafrugell, Ventura va encetar la seva quarta temporada, que havia dit, dins la programació del Festival de Temporada Alta, que va ser precisament el cicle en què es va estrenar. Només ells, els artistes responsables de l'espectacle, saben el que costa aquesta proesa. Els actors Mary Llanes i David Planes, experimentats, constants, persistents, que porten molts anys picant pedra i aixecant projectes ben interessants, estan al darrere d'aquest espectacle íntim, només per a una vintena d'espectadors que amb prou feina hi caben a les habitacions de Camp Pagans, un casalot noucentista de dues plantes. El text és de Cristina Clemente i la direcció de Víctor Muñoz i any rere any, des que es va estrenar el 2015, en què va rebre el premi al millor espectacle de les comarques gironines de la AGT, ha omplert, i quan s'ha programat sempre s'ha hagut de prorrogar. Aquest any, després d'anunciar la programació de 8 funcions a temporada alta, se n'han programat 4 més per la gran demanda d'entrades. Què té d'especial l'espectacle, us preguntareu? Primer de tot, el que és obvi, el lloc, un domicili particular, malgrat que en desús i sense reformar, la qual cosa li atorga una pàtina de genuïnitat a l'espectacle. En segon lloc, la proximitat del públic, que pot sentir gairebé la respiració, l'alè dels intèrprets, i això ho converteix en una experiència única. I us asseguro que s'ha de ser un molt bon actriu i molt bon actor per aguantar aquest primeríssim primer pla amb el públic que gairebé toca. En tercer lloc, l'estructura de la història, la d'una nissaga familiar amb elipsis temporals i personatges diferents, però amb el mateix nom, que obliguen el públic a compondre un trencaclosques del qual els intèrprets ens en van servint les peces. És un espectacle entretingut, peculiar, poc convencional, ben muntat i amb interpretacions notables, que ve tant de gust i entra també en un vespre de tardor com un tassó de sopa calentona. Això sí, vol un públic pacient i voluntariós que vagi lligant caps. Ah, i quan acaba l'espectacle, no s'ha d'esperar que surtin els actors per la porta del darrere. Et treuen unes viandes de Can Sergi i una mica de mistela i allà mateix comparteixes l'experiència amb els protagonistes i la resta del públic. Avui em venia de gust parlar-vos-en i us el recomano ferventment, aquest espectacle.
Doncs queda dit, Dani Chicano, si voleu, si necessiteu tornar a recuperar més detalls d'aquest comentari...
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
D'aquí 10 minuts seran les 9.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui és dilluns, i els dilluns, com sempre, a Ràdio Capital, incorporem noves cançons a la nostra tria musical. I com sempre, els dilluns en el Supermatí, repassem algunes de les cançons que escoltareu a partir d'avui mateix a la nostra emissora. Iniciem aquest repàs a les novetats musicals de Ràdio Capital viatjant cap a França. I ho fem per escoltar una de les sensacions del país veí. Es diuen Trois Cafés Gourmands i es presenten amb aquesta cançó que es diu A Nos Souvenirs.
Johan Svanboy Voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette.
Nosaltres ens han recordat els Catarres per aquest folk amb tocs electrònics i ens hem quedat enamorats amb aquesta cançó que forma part del debut d'aquesta colla d'amics, Inert de Rien, que es va posar a la venda, per cert, a principis d'aquest mes d'octubre.
La primera d'aquest dilluns, A Nos Souvenirs, amb aquesta formació francesa que es diu Trois Cafés Gourmands. I seguim amb el soul que ens porta Leon Bridges, un dels artistes més talentosos del moment, arribat des dels Estats Units, i amb la presentació del seu nou disc, que es diu Good Thing. La cançó més nova és aquesta que escoltareu ara mateix i que es diu If It Feels Good, If It Feels Good, Then It Must Be. Si et fa sentir bé, doncs això que hauria de ser.
El disc es va posar a la venda la passada primavera aconseguint molts bons resultats als Estats Units, on va quedar en tercera posició dels més venuts. És el quart senzill del disc després de peces tan interessants com Bad Bad News, que de tant en tant també pots escoltar aquí a la ràdio.
Més cançons que escoltareu des d'avui mateix i durant els propers dies o les properes setmanes a la nostra emissora. Dua Lipa ha presentat una versió més completa del seu debut que tantes alegries li està donant. Aquesta vegada s'ajunta amb la banda de pop coreà Blackpink en una de les tres cançons inèdites d'aquesta edició, una cançó que es diu Kiss and Make Up.
Dua Dua Lipa és una fàbrica de crear èxits i actualment és una de les artistes pop més reconegudes, amb èxits com One Kiss o Electricity dominant les llistes de tot el planeta. Ara suma un nou tema a la seva breu però intensa carrera. Serà un nou número 1 per la britànica? De moment ja sona aquí a Capital. Més cançons. Ara, quedant-nos al Regne Unit per escoltar la darrera proposta de 1975, Is Not Living If It's Not With You, una nova cançó extreta del disc A Brief Inquiry Into the Online Relationships. Així sona aquest tema. El disc veurà la llum a finals de novembre i suposarà el tercer disc d'un grup que va debutar el 2013 amb un treball de títol homònim amb cançons tan interessants com Chocolat. Des de llavors hi ha hagut una evolució musical del seu so, però sempre fidels al seu estil. Amb aquesta nova mostra és un pas més del talent d'aquesta jove banda. It's not living if it's not with you. No és vida si no és sense tu. Ben bonic que és això per acabar gairebé el programa. Per acabar, encara, però, temps de més música amb un dels artistes provenients de Nova York que més estan arrasant els darrers mesos. Estem parlant de Post Malone, que després de triomfar amb Rockstar, Better Now o Psycho, s'ajunta a Swally amb aquesta cançó que es diu Sunflower. I la cançó forma part de la banda sonora de Spider-Man, Lluny de casa, que s'estrenarà al nostre país el 21 de desembre. Una cançó emotiva que serveix per començar a promocionar aquesta pel·lícula. I sobre aquesta mateixa música mateix, us expliquem que la 8a edició del Tastaulletes ha començat a la Bisbal, ho va fer el passat 12 d'octubre, i s'allargarà fins al dia 28, amb la voluntat d'atraure visitants i potenciar el turisme fora dels mesos estiuencs, a Watefa Fmitag.
Així és. Un any més, els restaurants seguiran oferint un menú degustació durant el servei de dinar i sopar, un preu tancat amb 5 tastets i o tapes que inclou copa de biocervesa. Els bars i restaurants oferiran un tastet especialitat de la casa, un preu tancat de 3 euros. Tots els establiments serveixen les tapes en plats de ceràmica, realitzats per algun dels productors adherits a la marca Ceràmica de la Bisbal. A més, les pastisseries tindran un tastet 2 especialitat de la casa i a preu tancat. I així, i en el marc d'aquest quart concurs Tastaulletes, les persones que facin la ruta gastronòmica podran valorar els tastets degustats i, segons els resultats recollits, es premiarà el millor tastet i el millor menú degustació de l'edició 2017. D'altra banda, també cal afegir-hi una de les novetats del Tastaulletes d'enguany. El Terracota Museu acollirà l'exposició col·lectiva Per en Taula per presentar les noves col·leccions de servei de taula de ceràmica. Es tracta d'una mostra on participen més d'una desena de productors de ceràmica utilitària adherits a la marca Ceràmica de la Bisbal i o associats a l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. L'exposició es podrà visitar entre el 12 i 28 d'octubre i està coorganitzada per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, el Terracota Museu i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal i Comarca. El Tastaulletes és una iniciativa de l'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà amb la participació especial dels establiments que hi participen i de l'Associació d'Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca. El projecte compta amb el suport del Pla de Barris i de la Diputació de Girona.
Doncs ja sabeu, Tastaulletes, vigent a la Bisbal, i podeu consultar-ne horaris, dies, etcètera, etcètera, a través del nostre web. Recordeu, estem en temps d'activitat cultural.
L'agenda cultural de la setmana.
I per aquest divendres us volem convidar a la gran estrena d'una de les pel·lícules més esperades de l'any i que es pot veure a casa nostra, en aquest cas a Torroella. La pel·lícula és Ha nascut una estrella.
Un film de l'actor i director Bradley Cooper i la cantant Lady Gaga com a protagonista. Un músic veterà amb una carrera a punt d'acabar descobreix una jove i talentosa cantant i decideix ajudar-la a impulsar la seva carrera per arribar a ser una estrella. D'aquesta manera, es converteix en el mentor de la jove, tot i que aviat entre els dos naixerà una profunda relació amorosa. La quarta versió d'una història semblant que no desmereix de les anteriors. Malgrat el pes ineludible de les anteriors versions, Cooper aconsegueix conferir al film una personalitat pròpia que el converteix en un drama solvent. Recordeu, aquest divendres a 3:15 de la nit al Cinema Montgrí de Torroella de Montgrí.
Estem acabant el programa, però tenim temps per la previsió meteorològica, Albert.
El dia comença amb temps tranquil i domini del sol. La temperatura mínima serà més baixa avui i demà al matí entre els 11 i els 12 graus, mentre que la màxima serà de 22 graus. A la línia costanera bufarà vent de component nord, entre fluix i moderat, i onades màximes inferiors a 2 metres. Pels propers dies seguim parlant de bon temps i dies en general assolellats.
Gràcies per fer-nos confiança. Tornarem demà a partir de les 8. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. A partir de les 9, música a Ràdio Capital. Que vagi molt bé. Bon dilluns.
Supermatí, amb en Miquel 40.